A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, eixos de felicitat.
Bona tarda, Catalunya i Andorra. Salut i sort per tothom. És divendres i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Com és habitual, cada divendres ens reunim per posar-nos al dia amb consells, informacions, inputs i tot el que ens arriba i que ens pot ajudar a viure millor. Aquest programa és un projecte de vivències i experiències pensat i dedicat a les persones que volen millorar la seva vida. Serà una taula rodona, sempre amb temes d'actualitat. També coneixerem eines que ens ajudaran a viure les mateixes hores de sempre, però amb més intensitat. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, les vies de so, José Matosis. A la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana. I qui us parla, Marc Rius. Avui parlarem d'un tema que el nom ja ens cautiva. Parlarem del propòsit de vida. Coneixerem exactament què és i amb què i, amb què, i com ens pot ajudar. Per parlar d'aquest apassionant tema, avui ens acompanya en Jordi Vilajosana. Ell és doctor en Administració d'Empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Bona tarda.
Bona tarda, Marc. Com estem?
Molt bé. Has passat bona setmana?
Pues molt bé, realment molt bé. Ara a la universitat estem ja quasi arrematant el curs.
Bueno.
Vull dir, els alumnes comencen a estar nerviosos. Però bueno, és l'època que s'ajunta les ànsies d'arribar al Nadal,
clar,
d'acabar les classes, però jo realment estic molt bé, estic content i com sempre feliç.
I feliç. Doncs has parlat de nerviosos, doncs bueno, ens aniria bé potser relaxant-nos, no? Què podríem fer?
Mira, una de les coses que jo els hi comento als alumnes és el que hem vingut repetint des del mes d'octubre aquí en aquest programa. Són petites consells que els ajudin a centrar-se. I sí, tot això ho anem provant i anem fent proves.
Sí,
fa una setmana em va vindre una noia que em va dir: Jordi, es que tengo problemas de concentración, estoy muy nerviosa, se me acumula el trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Digo, home, pues fes una cosa, dedica't un minut cada dia per tu mateixa.
Que això no és tant, això, un minut.
¿Lo puedes dedicar un minuto? Hombre, professor. Perquè, a més, els alumnes sud-americans diuen professor. Els d'aquí diuen Jordi, o tu. Tu. I li dic un minut. I què li vaig ensenyar? Pura i simplement a fer una respiració continuada, que s'agafés el mòbil, que es cronometrés aquell minut amb els ulls tancats i que fes les respiracions que estem fent així. Em trec un moment la mascareta per fer-la. Seria...
Hem de dir als nostres oients que estem fent el programa amb mascareta.
Correcte. Però que la respiració té que ser un moment sense mascareta. Sí. Llavors, seria connectar la inhalació i l'exhalació d'aquesta manera. D'aquesta manera, i això es pot fer de dues maneres. Una, comptant-les. Podem comptar fins a 20, fins a 30, fins a 100, o amb els ulls tancats i anar seguint aquesta inhalació i exhalació durant un minut i ficar-vos una alarma.
Fent les que entrin en un minut, més o menys.
Exacte. Sentats, amb la màxima relaxació possible. Si a mi em demaneu on és millor fer-ho, pues jo recomanaria a l'aire lliure, en un parc, passejant per la muntanya, passejant pel mar. Jo la meva hora, per exemple, és sortir a passejar a les 6:30 o a les 7 del matí, poder veure el mar. Per això cada un tenim l'entorn que tenim.
Aquest privilegi no el tenim tots.
Exacte.
El de millor ho hem de fer al metro.
Cuidado, que potser estàs més a prop tu que jo del mar, eh? Jo estic a 3 quilòmetres del mar.
Sí,
estic a Llavaneres. I per metros, potser...
Potser sí.
El que passa és que aquí realment hi ha unes barreres físiques i en els edificis, i sembla que el mar el tenim molt lluny.
Sí.
I a Llavaneres sembla que el tenim al costat. I jo diria que des d'aquí, des de Ràdio Estel, al mar no sé quants quilòmetres hi ha. Però bueno, cada un que busqui el seu... O si no, sentat al sofà de casa, a la cadira, amb la màxima relaxació possible, o al llit, Eh? Llavors, és un tipus de pràctica que li vaig dir a aquesta noia. Tu hazlo. Sin juicio. Y solo tengo que hacer esto, solo esto. Pues aquest dematí està parlant amb ella i diu, no sé què m'ha hecho, professor, però se m'han ido totes les tonteries que tenia a la cabeza. Bueno, ja anem bé. Pues síguelo, no lo dejes. Llavors, són petites coses que ajuden en aquesta època, no solament pels estudiants, sinó per tots, que anem angoixats. Vull dir, arribes aquí a Barcelona amb el cotxe i tothom t'està pitant. Llavors, són petites pràctiques. Llavors, aquestes pràctiques poden fer sentats, aquesta respiració continuada es pot fer sentada, es pot fer caminant, es pot fer de moltes maneres. Cada un tenim que trobar la nostra manera. A mi m'agrada molt doncs, poder-ho fer caminant al costat del mar. Però si tinc a fer-ho per la Gran Via o pel carrer de Sants, també és bo.
O mentre si estàs a la sala d'espera en un lloc que t'han de fer una entrevista de feina,
correcte,
doncs també ho pots fer allà, no?
Es pot fer amb mascareta? Clar que es pot fer amb mascareta. Jo què recomano? Home, sempre que es pugui fer tot sense mascareta, millor. Doncs, estem en l'època de mascaretes, i ara sí que és important que tots prenem consciència doncs, de les restriccions que tenim, i no és, ja no solament que ens estem jugant als Nadals, ens estem jugant alguna cosa més que als Nadals. Segueix morint gent. Llavors, això hem que prendre consciència tots, no és una broma.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs Jordi, avui parlarem del propòsit de vida. Ho han sentit alguna vegada? Jo almenys ho he sentit alguna vegada, però poques. Què és el propòsit de vida?
Em deixes que faci un comentari que l'estem comentant ara mentre passaven els anuncis? M'acaba de trucar la directora de la Residència Mollerat, la que ens està patrocinant aquest programa,
sí.
I m'ha dit, Jordi, no sé què heu fet, però tenim una residència plena. És una residència petiteta, molt familiar, de 25 places, i amb els trens que ens envolten, poder dir, tinc la residència plena, i 0% de contagiats, és del 10% de residències que no tinc contagiats, ni amb gent gran, ni amb personal, és un esforç titànic.
Sí, tant,
Llavors, realment l'equip i tots estem molt contents. I d'aquí els vull, sobretot, agrair-los la feina que estan fent.
Sí.
Avui és zero, demà no ho sabem mai.
No?
Però com a mínim, el poder estar contents i comentar-ho avui, crec que és molt important.
Penso que també s'ho mereix.
Correcte.
Tens una bona directora?
Sí, la Nuri Oliver, per mi és la millor directora que hi ha en el món, i no ho dic en broma, sinó ho dic absolutament
en
sèrio.
No.
Tu la coneixes.
La conec, per això t'ho
dic. El que passa és que no l'hem convidat encara, que estigui amb nosaltres aquí, perquè és que va fins a dalt. A més, té dos crios petits, llavors
sí.
Vull dir, no hi ha temps per tot, no hi ha temps per tot.
I segurament l'audiència de Ràdio Estel algun dia han anat a veure-la, la residència aquesta, i si els ha atès ella, doncs han quedat encantats amb la residència, que és maca, amb unes bones vistes, però bueno, una mica de cada.
Exacte. El tema d'avui,
el
propòsit de vida. Aquest és un tema que m'ha preocupat pràcticament des que jo tenia 8 o 9 anys. Va haver un moment que vaig dir, jo què pinto aquí? Quin és el meu objectiu? Llavors, és un tema que me l'he treballat molt, li dona moltes voltes, des del punt de vista personal, des del punt de vista professional, des del punt de vista acadèmic també, com es pot treballar. Llavors, al final he trobat una sèrie de conclusions, que són creences meves, no sé tu què opinaràs, Marc. És a dir, una cosa és el propòsit de vida, que és el propòsit, diguem-li, de la teva essència, de la teva ànima, del teu esperit.
O sigui que podríem dir que cada un té el seu propòsit.
Exacte, es podria dir que sí. És a dir, que cada un venim aquí amb un propòsit. Que el descobrim o no, això ja és una altra història. Perquè després hi ha els objectius, i els objectius ve de la ment, del que pensem. És a dir, jo quan vaig acabar la carrera, que recordo que tenia molt clar, volia formar una família, volia tindre tres fills, volia comprar-me un cotxe, volia comprar-me una casa, volia progressar professionalment. Però això són objectius.
Però això s'ha complert.
S'ha complert, perquè jo vaig arribar als 40 anys i vaig dir, aquest no és el meu propòsit. Aquest eren els meus objectius, però no el meu propòsit de vida. Llavors, després vaig dir, vaig marcant uns altres objectius, fins als 50 anys. I als 50 anys vaig dir, han sigut objectius, però no han sigut el meu propòsit. Ara, amb 55 anys, és quan m'he donat compte quin és el meu propòsit de vida. El propòsit de vida és el que està en el nostre inconscient. Si després som capaços de passar-lo conscient, és una altra història. Però està el nostre inconscient, la nostra essència. Els budistes diran pues, que és un aprenentatge que venim aquí a fer amb aquest cicle entre la primera inhalació i l'última exhalació.
Sí.
No deixa ser un aprenentatge. Una altra cosa és que la ment ens va dient altres coses. Pues, tens que casar-te, tens que treballar, tens que comprar-te cotxes, tens que ser ric, tens que fer-te...
Això ens ho diu la ment, inclús la gent.
Exacte.
Perquè és el que va fent tothom.
Exacte. Però això són objectius, ho tenim que diferenciar. Clar. El propòsit és aquell que som capaços de veure'l, però sense donar-li masses voltes al cap.
Clar.
És a dir, la gent em pregunta a classe, jo com ho sé? Qual és el meu propòsit de vida?
Esclar.
Llavors, jo sempre dic, mireu cap enrere. Primer mireu cap enrere. És a dir, quines han sigut les coses que tot han sortit de manera natural i no l'has forçat? Perquè quan s'han programat la nostra vida professional pensant o buscant el reconeixement dels nostres pares. Jo sóc un d'ells.
Sí.
Amb això no vull que el faci culpable al meu pare. Tot el contrari, tu coneixies, Marc.
Sí.
Tot el contrari. Però...
el teu pare, perdona, el teu pare t'ha reconegut
sí.
Professionalment.
Ell sí, però jo no em sentia reconegut. Jo vaig buscar tot una... fins als 40-45 anys buscar el reconeixement del meu pare.
Esclar.
Quan te'n dones compte que tot el que has fet és... ja no és propòsit de vida, és un objectiu que t'has implantat.
Sí.
Llavors, jo sempre dic, primer, un, mireu el vostre passat. Què és allò que heu fet de manera natural que us ha agradat, que us han sentit còmodes? I possiblement no ha sigut estudiar, possiblement ha sigut pues, fer paelles. Tampoc fa falta buscar
gaires
coses...
El que et faci feliç.
El que disfrutis. El que disfruta, el que s'omplena. Després, els objectius que tenim, qüestionem-los. I fem el que diem nosaltres, los cinco porqués. Perdoneu que ho digui en castellà, però és que la classe la feia en castellà.
Esclar.
Els cinc perquès. És a dir, si tu el teu objectiu és fer una família, per què? Pues per tindre fills. Per què vols tindre fills?
Esclar.
Per tindre un reconeixement, una transcendència. I a veure si sou capaços d'arribar...
A cinc.
Normalment ens quedem amb el segon o el tercer.
Sembla que no. Sembla fàcil, però...
No és fàcil.
Ja ho veig. Ja ho veig.
Llavors, sí. Quan jo em qüestiono tot, dic, pues, potser realment això no és un propòsit. Si no és el meu objectiu de vida, el meu objectiu que m'he marcat, que me lo marca la mente. I el tercer pas, és a dir, primer mirar el passat, després els cinc perquès, i el tercer pas és, tanquem els ulls i direm, com ens sentim amb el que estem fent? Ens sentim bé? O ho fem condicionats per tindre contents els pares, tindre
Clar.
Contents la parella,
Clar.
Tindre contents el nostre entorn? Un empresari, no ens equivoquem, és un buscador de reconeixements continuat.
Sí.
El reconeixement pot vindre mitjan els calés, l'estatus social, però hi ha pocs empresaris, i que ningú se m'enfadi, si algú vol trucar que truqui, que realment el seu propòsit de vida sigui crear empreses, crear valor per a la societat. L'empresari el que busca és un obtenidor de reconeixements. Per què? Perquè el seu pare o la seva mare en el seu moment no el van reconèixer. Llavors busca camins alternatius, perquè ja que el meu pare no m'ha reconegut, doncs busco tindre èxit en altres camps. Llavors, aquestes tres qüestions, jo sempre recomano fer-les, i a classe les fem, i en tallers les fem, de manera al qual no hi ha judicis. Perquè si hi ha el judici, ja no seràs per res. És a dir, aquella càmera que sempre hem dit en aquest programa d'autoobservació, sense sentir-te culpables de res. Tot és un aprenentatge. Que ens hem equivocat. És un aprenentatge.
Sí,
el problema és quan t'equivoques, Marc, una vegada, una altra vegada, una altra vegada, una altra vegada...
Que no aprens.
Llavors, llavors és una pel·lícula que s'anirà passant.
Esclar.
Això els budistes ens ho diuen.
Esclar,
és a dir,
esclar.
Fins que no aprenguis aquesta pel·lícula, és com un joc de la Play, aquesta
Esclar.
Pel·lícula s'anirà repetint i tindràs que anar passant desgraons. Per tant, el propòsit de vida és algo que jo crec que és algo que tenim molt enganxat a nosaltres mateixos. El podem anar a descobrir o no? I és una cosa que a mi em va preocupar molt. I quan m'ha deixat de preocupar per descobrir què és el meu propòsit de vida, m'ha vingut.
És clar.
L'he sentit. Però jo pensava que jo havia nascut per ser o president del Barça,
sí,
o a l'executiu, o ser un emprenedor, o ser professor a la universitat. I ara m'he adonat que tot això han sigut objectius, però que el meu propòsit de vida és un altre. però l'he sentit, sense qüestionar-me'l, sense posar judicis. I si vosaltres no, els que m'esteu escoltant, mai li he tingut aquesta sensació, no passa res. És a dir, i és una discussió en xarxes socials, l'obligació de ser feliç. No, no estem obligats a ser res.
No, clar, clar.
Cadascú que faci el que vulgui, on se senti més còmode, perquè jo, clar, hi ha molta gent que a mi em veu que sempre estic content, fent el tonto, estar en positiu. És que, clar, jo, tu sempre estàs feliç, però jo no tinc per què estar feliç, perquè tinc molts problemes. Però, són els teus problemes. Mentre no me'ls traspassis, escolta, quedes tu.
Aquí cabria de dir allò que, de preguntar-nos a vegades, la meva vida està passant com jo vull, o senzillament m'estic deixant arrossegar.
Correcte. Quina és la millor opció?
Esclar, és molt fàcil deixar-se arrossegar, però no estàs dominant tu la vida com vols,
clar,
com la vols tenir.
Però primer tenen que... És el nou estil de lideratge, que estem fent un llibre sobre això, és a dir...
Estàs fent un llibre, perdó?
Sobre lideratge, lideratge sistèmic, en el qual hem entès els líders, qualsevol mena de líder, que és aquell que intenta transformar la societat, que és aquell que intenta imposar als altres el seu credo. Qualsevol tipus de líder, polític, empresarial, docent, religiós... Però per què no mirem un líder que s'intenta transformar a si mateix? I després ja veurem quin efecte té sobre el seu entorn. I aquí jo, tots podíem dir 4 o 5 persones, i crec que coincidirien tots, des del Nelson Mandela, la mare de Teresa de Calcuta, més d'un papa, polítics... Però són gent que la veus molt treballada en si mateixa i que no intenta imposar-se el seu credo, la seva creença, sinó, primer, és coherent en si mateix, i llavors, per viralització, per contacte, nosaltres ens donem compte de la importància. Llavors, aquest tipus de lideratge és el que ara està començant a sorgir. No és un líder que imposi, sinó és un líder que treballa't a tu mateix. Si tu ets feliç, si jo sóc feliç, et podré ajudar a tu a ser feliç, Marc.
Sí,
però si jo sóc un infeliç i et dic, escolta, tens que ser feliç,
si
Marc...
Si ja tens prou feina per ser-ho tu, imagina com m'has d'ajudar a mi.
Llavors, això significa un acte de coherència que costa.
Sí, ho imagino.
Costa molt. Llavors, és un tipus de lideratge que ara és el moment de llançar-lo. Per què? Perquè la societat s'està transformant. I tu t'agafes 25 notícies de la pandèmia que estem passant, i totes potser no són ni coherents. Però el que sí que és veritat és una cosa, que estem en ple canvi. I
sí,
aquest
senyor.
Canvi el tenim que aprofitar. Totes les nostres misèries ens estan passant per davant. Que no les volem veure? No les veiem. Mm-hmm. Però si les volem veure, aprofitem el canvi. A nivell professional, a nivell personal, a nivell familiar, a nivell educatiu, a nivell de la ràdio, a tots nivells.
Sí.
Però que cadascú agafi allò que consideri que té que fer. Però no que perquè algú l'imposi o perquè sembla que ser feliç generi un estrès. No, qui vulgui ser feliç que ho sigui. I que no vulgui, que no ho sigui.
Clar, no, que a vegades el que li genera estrès és aconseguir ser feliç. Perquè no sap com fer-ho. Potser a vegades no sabem quines eines agafar per ser feliç.
Mira, el tema de les eines, que aquest és un llibre que ja té que sortir, perquè reconec que vaig molt al meu ritme, és, el primer punt és meditar. Des de la meditació, des de resar, tot allò que ens aporti pau, fem-ho.
Però no en sabem, que no en sabem gaire, en general parlem de meditar.
Sí, perquè tu fixa't ara si agafem el metro, ens assentem i mirem la gent que fa.
El mòbil.
Està connectat al mòbil 24 hores.
Hasta el conductor i tot.
Exacte. Llavors dius, no, tenim que desconnectar-nos de tot. I connectar-nos mateix significa estar en silenci, estar en pau.
No connectar ja ho estem, però a Facebook o al...
Exacte, llavors estem connectats amb les notícies. Avui he anat a dinar a casa de la meva mare i tot eren nervis. Clar, Jordi, mira això, mira l'altre, no sé què.
Clar,
esclar. A veure, podem estar... Però no la puc fer canviar. Canvio
no,
jo.
Clar.
A la manera de parlar, al moment que he canviat la meva manera de parlar i de dirigir-me amb ella, ella s'ha relaxat. Vale, perfecte. Llavors, diguéssim, estem en una situació que és bo. Tindrem en la ment meditar. Comencem per un minut. I aquesta alumna diu, primera setmana un minuto. Ahora, la siguiente semana, 2 minutos. I després iremos aumentando. Me parece bien, Jordi.
I li faràs diferents tipus de meditació o serà aquesta respiració?
La primera meditació o la primera...
És amb el nas. Nas.
Primera, perquè s'acostumi a dedicar-se 1-2 minuts cada dia. Perquè al moment que tu estàs pensant en respirar, ja no penses en altres coses.
Sí, clar.
Després hi ha altres, des de fer mantres, resar el Pare Nostre i dic jo que va molt bé, és un mantra molt potent i no falta dir-ho en aquesta casa, ja ho saps, Marc,
sí,
però també perquè no es té que recomanar, jo crec que es té que recomanar i molt, el tema Ho'oponopono, i altres tipus de respiracions que ara cada dia les anem repetint. Però al final cadascú hem d'agafar les que ens sentim més propis. I el segon pas després de la meditació ve el tema de l'observació. Observem-se, sense sentir-nos culpables de com estem fent les coses. Però sense culpables. Aquí no hi ha bons i dolents, millors o pitjors, sinó aquí hi ha aprenentatges que quan ja se t'han passat 40 vegades, i home, Jordi, potser ja podies aprendre una mica. Pues sí, però llavors observar, mirar l'efecte que tenim, com podem netejar la causa. I això és una de les coses que treballem, per exemple, amb els tallers de constel·lacions familiars. És a dir, tenim l'efecte, tinc un problema de parella, anem a netejar la causa, perquè si no l'efecte s'anirà repetint. És el tema de que em vull aprimar. És que no puc resistir a una tauleta de xocolata. Bueno, doncs anem a treballar què és el que provoca menjar xocolata. Es pot fer de moltes maneres, nosaltres ho fem des d'un joc de rol, que és la constel·lació familiar. Però hi ha moltes maneres, però no lluitem contra res, sinó que sempre no treballem. La lluita genera desgast, i el desgast al final pots tornar a repetir, i aquella tauleta de xocolata que ha estat 6 mesos allà sense tocar-la, la pots tornar a agafar. Ho dic com a exemple.
Sí. Ara has parlat de les constel·lacions familiars. Les constel·lacions familiars es pot arribar a fer amb un programa de ràdio? Es podria fer una constel·lació en directe? Un dia que poguessin, quan passi la pandèmia, puguin estar a l'estudi 4 o 5 persones.
Es podria fer per ràdio. A veure, jo m'atreveixo, perquè ja les faig online, les faig presencial, les faig de tots colors, ho podríem intentar, però hauria de ser amb 3 o 4 persones. Clar, el que podríem jugar-ho també amb una càmera, perquè es pogués després gravar i veure-ho. Que el públic, tot el que hem estat parlant...
Poder-ho penjar,
perquè també ho pugui visualitzar.
Però al moment...
Sí, el moment.
El moment mentre ho fem.
Fem, o després deixar-ho gravat i després que la gent ho pugui gravar. Ho pugui veure, perdó. El tema de les constel·lacions és un tema molt potent i el tema a nivell d'organització ens està donant molt joc.
Jo penso que les constel·lacions hauria de fer tothom. Hauríem de fer tots. Per lo que veu explicar ara també.
I a més és un credo. És un credo en el dir... Hi ha 3 principis de que jo els dic als alumnes, que són la gent que tinc més prop, de com solventar els seus conflictes. Qualsevol conflicte analitzem des del punt de vista de l'ordre, des del punt de vista del reconeixement i des del punt de vista de l'equilibri entre el que dono i rebo. Si analitzem tots els nostres conflictes, personals, professionals, laborals, de qualsevol mena, els analitzem sota aquests 3 punts, veurem que hi ha algun punt que està en desequilibri. Llavors, la constel·lació és connectar-nos amb una energia universal, amb Déu, cadascú que li fiqui l'etiqueta que vulgui, i llavors el constel·lador el que fa és canalitzar tota aquesta energia, aquesta força, per posar ordre. Nosaltres en si no fem res, però sempre hem canalitzem. Vull dir, hi ha una sèrie de metodologies, i un guió absolutament per la intuïció, i a veure, jo veig resultats, però no sóc cap mag, vull dir, a mi l'única màgia és la del Messi quan jugo a futbol i quan són capaços de fecundar un ser viu. Això sí que és màgia. La resta per mi té una justificació.
Jordi, ens queden 2 minuts. Com podem trobar el nostre propòsit de vida? El nostre propòsit, que avui n'has parlat... Bueno,
com el podem trobar?
Com el podem trobar?
A veure, jo repetiré una mica el que hem comentat abans. Una, per mi és molt important, és fem una mirada cap enrere i analitzem què és el que ens ha anat bé i què és el que ens ha anat malament. On ens hem sentit còmodes o estem incòmodes. Això primer. Segona, qüestionem-nos-ho amb 5 perquès. Si jo crec que el meu propòsit de vida és ser locutor de ràdio, anem-nos-ho qüestionant. A veure fins a quin nivell de per què s'arribem. I després, tercera, jo sempre recomano un moment de relaxació, pot ser dissabte al dematí, diumenge al dematí, tancar els ulls i dir on m'hi sentit jo més còmode. Sense cap mena de judici, sense tindre que justificar i donar explicacions a ningú. Amb això podem començar a trobar el nostre propòsit de vida.
Residència Vivèntia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Quina sintonia més maca per acomiadar un programa i un divendres.
Correcte.
Bé, Jordi, a veure divendres que ve quin tema ens portaràs de pau, que ens relaxi.
Exacte. Potser vinculat amb el Nadal.
Fantàstic. Fins divendres, doncs.
Bona tarda.
Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per dilluns a les 5 a Temps de Benestar. Dilluns tenim l'hora de la Fundació Puigverd en temes de salut. Us esperem. Bon cap de setmana. Adéu.